Aquestes cites setmanals amb l'equip de Vinzeum són molt eclèctiques i cap de tot ens porten moltes veus i comencen sempre amb música. Aquesta premissa sí que és infal·lible. Els fans de Patti Smith l'haureu reconegut, si no, ara us ho expliquem. Però abans començo saludant, perquè avui som colla aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca i tenim d'una banda la fotògrafa Roser Blanc. Bon dia.
Hola, bon dia.
I per part de Vinzeum tenim a la seva bibliotecària, la Jordina Escala. Benvinguda.
Bon dia, Sílvia.
I també ens acompanya la responsable de comunicació, la Júlia Roig. Hola, Júlia.
Hola, molt bon dia.
I encara hi afegirem un altre convidat, que és el José María Carrasco, guanyador de la beca Emili Giral i Raventós. D'aquí uns instants s'hi suma. Abans, però, sempre hi ha un culpable, un responsable d'obrir amb una música o amb una altra. I avui li han fet la petició a la Roser, que és qui ha triat Patti Smith.
Sí, he triat The People Have the Power perquè, bueno, la força de la seva veu, la lletra, no sé, té un poder que et dona força per poder transformar, no? És aquest cant, el poder transformar, el poder canviar, no? I que la gent tenim un poder, no? I dona com molt de coratge, no? Per poder canviar les coses i enfrontar-te a la realitat i intentar canviar-la, ajudant a la gent i fer un món millor.
La fotografia també és poderosa?
La fotografia és molt poderosa, és un llenguatge comunicatiu que pot mostrar a vegades realitats que no es volen veure, no? I a vegades també realitats més íntimes que potser costen a l'hora de posar-hi paraules, i a través de la imatge, doncs, pot ser també una manera d'arribar, no? I que et ressoni aquella atmosfera, aquell sentiment, algo que hi ha allà.
Amb la Roser Blanc parlarem de fotografia i de joves i d'un projecte que està cuinant per a Vinzeum i per al Vilapensa d'aquí a uns minutets, però avui també volem conèixer el flamant guanyador de la desena edició de la beca Emili Giral i Raventós Cultures del Vi, que impulsa Vinzeum i que ens acompanya via telefònica. Ell és José María Carrasco, doctorant d'Arqueologia i Història Antiga a l'Autònoma de Barcelona. José, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la Jordina Escala recordarem en què consisteix aquesta beca i com ha anat aquesta desena edició, que hi ha hagut molta unanimitat.
Sí, correcte. Doncs bé, com molt bé has dit, és la desena beca. Es van presentar un total de 4 projectes, que pot semblar poc, però l'any anterior, és a dir, 2022, també van ser 4, l'any anterior també van ser 4, per tant, sembla que és el número, no?, que últimament, doncs, de les propostes que ens arriben. La reunió es va celebrar principis de desembre, ja no me'n recordo, l'1 de desembre o el 30 de novembre, i, bueno, com acostuma a ser habitual, la decisió es va prendre per unanimitat. El jurat, que està format per professors universitaris de les diferents universitats de Barcelona, és a dir, n'hi ha de Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona, doncs van decidir que el projecte que presentaven José María Carrasco era una proposta sòlida, ben plantejada, que, és a dir, metodològicament era molt seriosa, igual que el seu currículum i el currículum del tutor o director de la recerca que l'avalava. I després també es van centrar bastant, o van destacar bastant, el tema, val, del projecte que presentava en José, que era un tema de recerca vinculat a un tema que és d'interès actual, que és com el canvi climàtic. I llavors jo ja no explico res més, perquè el José ho explicarà molt millor que jo.
Sí, sí. El projecte es titula La revolució verda, dos punts, la resiliència del cultiu de la vitis vinífera, de la vinya, a l'Àger Tarraconensis i en el paisatge rural del Baix Imperi Romà, segles 3 i 4 després de Crist. Explica'ns, José María, en què consisteix aquesta proposta.
Doncs aquesta proposta forma part d'una investigació i una recerca més àmplia que estem donant a terme actualment a la Universitat Autònoma de Barcelona i que, com heu dit, seria la meva proposta de tesis doctoral, però també forma part, no, d'un treball interdisciplinar que duem a terme amb el meu director, l'Oriol Olesti, de l'Autònoma de Barcelona, però també el doctor Jordi Morera i el doctor Josep Maria Macías. I també ho fem en col·laboració amb altres investigadors i investigadores, com són, per exemple, els companys de la Sociedad Aranzadi, de la Universitat de Burgos, etc. I que estem veient, diguéssim, que dins d'una dinàmica de crisi, que tradicionalment s'ha atribuït al segle III després de Crist, doncs ens estem adonant de que potser també la perspectiva del canvi climàtic va ser un dels factors que va fer trontollar una mica la societat i l'economia d'aquell moment.
I què analitzaràs ara amb la beca durant aquest any que et donen?
Doncs gràcies a la beca amb la que estem col·laborant amb el Vinsum, aquesta ajuda ens permetrà aprofundir en aquest sentit de la recerca doctoral, partint de la base de diferents jaciments del que seria l'antic territori de la ciutat de Tarragona, que en llatí s'anomena Ager Tarraconensis, que estaria articulat amb el sistema clàssic d'explotació romana que s'anomena les viles romanes, que, perquè tots ens el puguem imaginar, són petites finques que exploten el territori a nivell agrícola i ramader i que van patir un procés de concentració de la terra. És a dir, en un inici partim de moltes viles, per entendre'ns, o moltes explotacions, millor dit, agràries, de petits propietaris, i que pel final del procés es dona un procés de concentració de les terres i ja tenim latifundistes. Llavors, en aquest procés de concentració de terres, hi ha moltes viles que s'abandonen per diferents raons i, per tant, canvien de mans. Algunes d'aquestes raons sembla que van lligades amb un procés d'augment de les precipitacions.
Al contrari d'ara.
Al contrari d'ara, exactament. Uh-huh. Això va provocar que, diguéssim, el sector que es dedicava al cultiu de la vinya, en alguns casos, trontollés. I, per tant, aquests petits propietaris van patir-ne les conseqüències i es va haver d'adaptar el sistema a les noves condicions climàtiques. Llavors, en aquest sentit, és on Vinseum, amb aquesta beca, Emili Giral i Reventós, ens ajudarà a aprofundir en aquest coneixement.
I aquestes estratègies podrien servir per la situació actual, que és tot el contrari, com deia, més de sequera.
Mm,
podríem aprendre alguna cosa d'aquesta resiliència?
Home, jo espero que sí, que puguem veure-ho. I, de fet, són processos que podríem dir paral·lels. És a dir, aquesta crisi climàtica que està afectant el sector, de fet, ho estem veient, com els preus de l'oli pugen, no? Els preus de diferents aliments estan pujant degut a diversos factors però econòmics, però també climàtics. I també veiem com les grans empreses, no?, són les grans beneficiades en tant que concentren aquestes produccions i són capaces de competir d'una forma superior, podríem dir, amb els petits propietaris de terres i com els petits agricultors, no?, de mica en mica, pateixen un procés d'expulsió del camp. Per tant, jo crec que sí, jo crec que podem aprendre molt d'un procés que ja va passar fa 2.000 anys, no?
Ara, en aquest any que tens per davant, et tocarà excavar o ja tens aquestes mostres recollides?
Estem en procés. Ja hem anat a recollir algunes mostres, alguns jaciments de diferents viles del Camp de Tarragona. Encara n'hem de recollir unes quantes més i després començarà una part del treball que és més invisible, però també és molt necessària, que és l'estudi en el laboratori i que ens permetrà veure, no?, doncs els resultats d'aquestes analítiques.
Doncs molts encerts en aquest any que tens per davant, intens, i felicitats, José María Carrasco, per haver guanyat aquesta desena beca Emili Giral i Reventós Cultures del Vi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Jordina ara té aquest any per endavant, que li dona la beca amb aquesta dotació econòmica per poder dur a terme aquesta tasca i, si tot va bé, s'acabarà publicant, no?, aquest treball.
Correcte. Perdó. La beca sempre és d'un any natural, és a dir, des del dia que se li concedeix té un any per realitzar la recerca i entregar la memòria, i després aquesta memòria és la que s'envia juntament amb el Servei de Publicacions de la Rovira i Virgili, que és l'encarregada d'editar el treball final, però un pas previ és que s'envia dos experts independents que fan un informe de lectura o de publicació. Si els dos informes són favorables, pot ser que l'autor hagi de fer algunes correccions, que acostuma a passar, i després aquest treball s'edita. Precisament ara estem ja corregint la vuitena beca Emili Giral, està a punt d'entregar-se la memòria de la novena beca Emili Giral, per tant, és com un... Jo encara mai sé a quina edició estic,
en quina edició vius, no?
Del tema que treballo. Però sí, la idea sempre és, a banda de la dotació econòmica, que deixa'm dir que aquesta desena també han estat de 6.000 euros que aporta Vinseum i la Fundació Privada Motor Catalana, amb seu a Tarragona, i inclou aquest, és a dir, la dotació econòmica més la publicació. Sí.
I suposo que hi haurà un acte, no?, i el Josep Maria vindrà a Vilafranca, a Vinseum.
Sí, en principi sí. Serà quan tinguem el llibre. Serà quan tinguem el llibre, perquè hem vist que és la part més efectiva, és la manera més efectiva.
Així encara trigarem.
Encara trigarem una mica.
Gràcies, Jordina.
Gràcies.
Molt bé, anem per la... Seguim. Dèiem que avui teníem moltes coses a explicar i que tornaríem a parlar amb la Roser Blanc de fotografia. I és que, Júlia, s'està començant a cuinar, la Roser ens ho explica, un projecte que serà una miqueta el pròleg del Vilapensa, que tindrà lloc a l'abril.
Efectivament. Queda una miqueta, però a la vegada se sent proper, no? L'abril ja de seguida estarà al caure i amb ell el Vilapensa, un nou any de festival de pensament aquí a Vilafranca, que aquest any serà del 15 al 21 d'abril. I no es poden desvetllar gaires detalls, perquè tampoc els tenim, vull dir, ho estem cuinant, com bé deies, però el tema serà els altres. Això sí que ho podem dir. Els altres, qui és l'altre, qui sóc jo en relació amb aquest altre, i bé, a partir d'aquí, doncs, la filosofia, ja sabeu que dona per molt, parlarem de moltes coses, i una de les coses més interessants que té el festival és la capacitat de relacionar temes i de unir diversos col·lectius i diversos públics, i és per això que aquest any s'està preparant aquesta activitat que ens explicarà la Roser, que em sembla interessant i diferent, haig de dir.
Un projecte, una activitat, ara ens dona detalls la Roser, que heu titulat Jo sóc l'Altrex, perquè aquesta lletra final de l'altre convencional és una X, per tant, sí. L'Altrex.
Sí, veníem de pensar, no?, qui és l'altre, l'altre, l'altri, no? I com ho escrivim a vegades, no? Per no posar gènere i trencar amb, el, amb aquest binarisme de gènere, posem la X. Llavors vam pensar que com a activitat que es fa dintre del Festival Vilapensa, que el tema és altres alteritats i tal, doncs donar-li aquest punt de diferència, no? Doncs podia ser interessant.
És un projecte que implicarà joves,
sí,
nascuts en uns anys molt concrets.
Sí, ens va costar acotar-ho, no? Però nascuts entre el 2008 i 2009, és a dir, 15 i 16 anys, doncs perquè, bueno, pensàvem que és una edat doncs, on hi ha molta curiositat, no? per saber del nostre entorn no? d'un mateix i doncs volíem acotar aquestes edats per poder doncs, treballar amb nosaltres a través de la fotografia, no? Que és un llenguatge que potser als joves se'ls hi és molt proper, no? Però bueno, la veritat és que ens és proper a tots ja a dia d'avui, no? Perquè al segle XXI amb els mòbils i tal, doncs ja està a l'abast de tothom, però doncs intentar explicar-los doncs, com funciona aquest món, quins treballs s'han fet, no? I poder doncs, obrir més el camp de què és la fotografia més enllà de les xarxes socials i els selfies, no? Llavors, bueno...
Tindràs molt... feina.
Sí, no? Bueno, jo crec que fliparem tots bastant perquè hi ha un món darrere de... El que coneixem de la fotografia, el ciutadà de peu, és tan poc comparat amb el que s'ha fet, que pot ser, crec que pot ser molt interessant i a partir d'aquí ens podem influenciar i podem jugar a ser, no?, també altres fotògrafs, no?
Per ambientar-nos, la Roser ha portat unes quantes càmeres que tenim aquí a la taula de l'estudi i hem fet foto i la penjarem a xarxes de seguida. Hi ha càmeres convencionals, d'aquestes d'usar i llançar,
tirar,
potser.
Sí.
Sí, no? Hi ha un mòbil.
Hi ha un mòbil.
Perquè, clar, quan comencis amb aquests joves de 15 a 16 anys, el primer que et diran és que ells fan les fotos amb mòbil.
Sí. Bueno, potser quan... A vegades et planteges fer un curs de fotografia, la gent diu, ostres, és que jo no tinc cap càmera. I dius, bueno, al mòbil n'hi ha una de càmera. Llavors, ah, ostres, no? Vull dir que a vegades potser ens plantegem la fotografia més artística o d'autor que es plantegi utilitzant doncs, una eina més rudimentària, no? I amb el mòbil també podem fer fotografies i podem expressar moltes coses a nivell artístic. Llavors, el mòbil hi és, no?, també, perquè... De fet, aquí prioritzarem més el que volem dir més que la tècnica. Llavors, a partir d'aquí, la tècnica també parlarem de la tècnica, també, els quatre conceptes bàsics, no? Però el que prioritzarem és la història, perquè volem fer fotografies per explicar històries i anar una mica més enllà, i per això porto una càmera també d'usar i tirar, en què a nivell tècnic doncs, es necessita molt pocs coneixements. També porto una càmera de carret, no? O sigui, sí, a nivell tècnic també.
Què és això?
Aquesta d'aquí és una càmera, és més un joguet pels infants, no? Per jugar a fer fotos, que també doncs, és un joguet, no? I també ho podem utilitzar per explicar potser les nostres històries. I la intenció és aquesta, no tant un curs d'iniciació a la fotografia, sinó un curs per explicar qui som, qui són els nostres veïns, el que deies tu, no? Qui sóc jo en relació a l'altre, potser per fer-nos autorretrats, no sé... per parlar del diari i del teu dia a dia, no? Volem anar cap aquí i això, aquest curs serà de 4 jornades i volem que la cinquena doncs, puguem materialitzar totes aquestes històries, ja que la fotografia és un acte comunicatiu, doncs comunicar-ho, exposar-ho en una de les parets del Vinzeum durant el festival.
Els participants, a Jo Soc l'Altrex, seran els mateixos a les 5 sessions? Vols un grup estable de principi a final?
Sí, ens agradaria doncs, crear un grup d'entre 15 i 20 joves que sí, que puguem, doncs, puguem fer grups de 5, 4 i puguem anar evolucionant, no?, les històries, no?, des de això, veure fotògrafs que ens puguin inspirar i a partir d'aquí treballar i que pugui tenir una continuïtat, no?, en el procés de treball. I crec que sí que aquestes 4 jornades que seran un cop a la setmana, durant aquella setmana ells doncs, podran treballar, no?, i portar material nou, els deures.
Deures?
No, vull dir aquesta paraula, que a vegades té connotacions negatives, no?, però materials i propostes noves. No?
Teniu les dates tancades, les dates en què impartiràs el curs?
Sí, començarem... Bueno, el curs es farà els dimecres de 5 a 7 a l'Auditori del Vinzeum, tot i que ens mourem, vull dir que potser sortirem de l'auditori, però el punt, no, la seu, és a l'Auditori del Vinzeum. Llavors comença el 28 de febrer i farem 6, 13 i 20 d'abril i la setmana de muntatge abans del Vilapensa.
Com seleccionareu els participants? Quins criteris poses sobre la taula?
L'edat. L'edat, hem posat això, el tema aquest de l'edat, per acotar, perquè, clar, sí que podríem organitzar un taller en què hi haguessin edats, doncs, no sé, des de jubilats fins a... No? Però hem volgut acotar a nivell d'edat.
Júlia, esteu fent inscripcions ja? Estan obertes?
Sí, les inscripcions estan obertes. De fet, avui ho publicarem a xarxes socials, entre avui i demà. La Roser ja ho va publicar, vull dir que potser ja s'estiguin començant a presentar persones i serà fins que s'omplin inscripcions. Sí, que això jo li recomanaria, si a la gent està interessada, que no badi i que vagi a apuntar-se.
Han de ser joves nascuts el 2008 o el 2009. I què més els demanes, Roser? Quina motivació necessiten per passar-s'ho bé, per treure'n suc?
Sí, que no tinguin complexes.
Ja està.
No? Sí.
A aquesta edat en tenen uns
per
quants.
Per això.
intentarem
trencar-los.
Molt bé. Curiositat, no?
Curiositat, sobretot.
Ganes d'experimentar, sí. D'aprendre...
Sí, i de treballar també en grup, no? Que crec que també pot ser interessant a partir d'aquí doncs, fer un treball conjunt i que surti algú guapo.
És la proposta que fa Vinzeum amb la Roser Blanc per a aquests joves nascuts el 2008 i el 2009, prèvia al Vilapensa, aquest curs de fotografia gens convencional titulat Jo sóc l'Altrex. Que us ho passeu molt bé, doncs, experimentant durant aquestes 5 sessions.
Sí, moltes gràcies.
Gràcies a totes, que vagi bé la setmana. Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flaix informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El CAP de Gelida amplia els horaris. CatSalut ha ampliat els horaris del centre d'atenció primària de Gelida, oferint serveis més amplis durant els dies laborables, amb un horari estès de dilluns a dijous, de 8 del matí a 8 del vespre, mentre que els divendres tancarà a les 2 del migdia. Aquest canvi respon a un reclam de l'Ajuntament per ampliar els horaris per donar resposta a les necessitats dels pacients i oferir una major flexibilitat i accessibilitat. Per cobrir les necessitats fora d'aquest horari, els pacients poden dirigir-se al CAP de Masquefa, a Martorell, a Sant Andreu de la Barca i a l'Hospital de Martorell en casos d'emergència o necessitats urgents. Això assegura que els residents de Gelida tinguin accés a atenció mèdica ininterrompuda. Els usuaris del servei de bus entre Vilafranca i Barcelona continuen denunciant falta de busos de reforç a l'espera d'una reunió amb l'Ajuntament. Tot i aconseguir més d'un miler de firmes per reclamar un transport públic fiable, la plataforma Prou Cues al Bus entre Vilafranca i Barcelona continua denunciant el mal funcionament de la línia. Segons una de les usuàries, també membre del grup de motor d'usuaris que va recollir les firmes, alguns busos tenen un estat deficient al no tenir, per exemple, que la afecció o almenys aire calent durant els trajectes en aquestes dates. També asseguren que alguns busos encara no disposen d'un reforç i, per tant, els usuaris que ho poden, que ho saben, han de continuar venint abans, perquè si no, no poden pujar a aquell bus. Amb l'arribada del nou any, la plataforma continua a l'espera d'una reunió amb l'Ajuntament, a qui els han enviat les firmes per la millora del transport públic i un document amb les incidències detectades a la línia de bus, moltes d'elles més estructurals que puntuals. L'Arbós celebrarà el pròxim dissabte 20 de gener la tradicional cerimònia de benedicció i venda de coques de Sant Antoni. A partir de les 11 del matí començarà la venda de les coques en un únic punt de venda que s'instal·larà a la Casa de Cultura. El preu és de 7 euros la unitat i 12 la parella. Com ja és habitual, la recaptació de la venda de coques anirà destinada al menjador social de l'Arbós. La venda de coques de Sant Antoni és organitzada per l'Ajuntament de l'Arbós amb la col·laboració de l'Associació de Dones Arbosenques. La Biblioteca Neus Català de Sant Martí Sarroca manté aquest 2024 l'elevat ritme d'activitats de dinamització per totes les edats que l'ha caracteritzat des de la seva entrada en funcionament. Aquest dijous organitza una hora del conte ben original, adreçada als més petits. A les 5 de la tarda es podrà seguir la presentació de jocs de falda i moixaines a càrrec de Marta Estruc. És una activitat recomanada pels nens i nenes de fins a 5 anys.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:45. La primera de les dues propostes de l'agenda al detall d'aquest dimecres la trobem a Olèrdola. I és que aquest cap de setmana es viu la Festa Major d'hivern de Moja. Ens ho explica des de Canal 20 el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia. Olèrdola té Festa Major aquest cap de setmana, la Festa Major d'hivern de Moja, en honor a Sant Macari. Un dels actes ja es va viure el darrer cap de setmana, però les propostes centrals, el gruix de l'activitat, es viu aquest dissabte i aquest diumenge. Perquè ens ho pugui comentar, conversem amb la Mireia Buscà, que és una de les persones que forma part de la Comissió de Festes de Moja. Què tal, Mireia? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
De fet, això que comentàvem, aquest dissabte 20 i diumenge 21, la majoria dels actes, el gruix de l'activitat, però una activitat prèvia ja es va viure diumenge amb el teatre.
Sí, doncs diumenge 14 vam fer el teatre amb l'obra Projecte Mir, vale? amb el grup de teatre L'Arrel de Sant Miquel i el Folre de Sant Pere Molanta. I la veritat és que va tindre molt bona rebuda. Vam arribar quasi a 60 persones i per ser un diumenge d'hivern que feia fresqueta i tot, la veritat és que estem molt contents.
Una proposta amb regust olerdolenc, molt vinculada al municipi, amb els grups de teatre i la temàtica, també.
Totalment, totalment. La història d'Olèrdola i bueno, amb el suport de l'Ajuntament, dels grups de teatre i de la Comissió de Festes de Moja, doncs Estem contents de l'event.
L'aperitiu, per tant, un aperitiu de substància que arribava en forma de teatre aquest passat diumenge, i les activitats dissabte i diumenge. El format varia, no hi ha masses canvis, no? Així d'entrada ens ho ha semblat.
D'entrada no hi ha gaires canvis, perquè hem considerat que la Festa Major d'hivern doncs, té unes activitats molt marcades, molt culturals, molt populars, i hem volgut mantindre una miqueta l'estructura que fem cada any.
Amb propostes adreçades a la voluntat de tots els públics.
Correcte. Mira, tenim el dissabte al matí, dissabte 20 al matí, tenim calçotada per tothom. Tothom que vingui amb ganes de passar-s'ho bé, de fer un bon esmorzar, de passar una bona estona amb el veïnat. Després passem ja a la tarda, amb una tarda una mica més jove, a càrrec de la colla dels Diables de Moja. Sortirà el drac a passejar una estoneta pels carrers de Moja. I oh. Això serà al voltant de les 7 de la tarda.
El correfoc.
El correfoc, correcte. I res, ens veurem pels carrers de Moja. I després per la nit, doncs, una mica de ball, val? Per tots els públics, amb l'orquestra de Van Gogh, i començarà al voltant de les 11 de la nit.
Segurament que és d'aquelles activitats que la comissió hi ha dedicat més esforços perquè pugui venir també més gent, no?
Totalment, totalment. Necessitem que el veïnat que s'animi a ballar, s'animi a sortir, a fer una mica de pinya, ja que des de la comissió doncs, bueno, organitzem els events amb tot el nostre amor i poder pues, oferir doncs, a tots els mogencs i mogenques pues, diferents activitats, i una d'elles, i que és divertida, són, pues, són les hores de ball, no?
Això seria la darrera activitat del dissabte.
Correcte.
I el diumenge, més coses?
I el diumenge, més coses. El diumenge hi ha el lliurament de balls, val? De balls populars, que començarà a les 11 del matí, al local 9 de Moja. Aquí, des de la comissió, posarem un servei de bar perquè tothom pugui esmorzar una miqueta i fer una mica de pica-pica. I tot seguit farem un acte d'animació infantil a càrrec de Tomàquet. I bueno, passarem un bon matí amb tots els balls populars.
Perquè sí que és d'aquelles activitats que sí que s'han anat adaptant els darrers anys, no? Sobretot l'exhibició dels balls populars. Primer s'havia fet com cercavila, després a l'exterior, i finalment s'ha quedat amb aquest format de l'interior del local.
S'ha quedat amb aquest format, ja que bueno, les dates que no sabem si farà molt de fred o no farà molt de fred, però pensem que queda molt més recollit fer-ho al local nou, molt més concentrat, i així es veu molt més volum i gentada. I seguidament, a la una, farem la missa solemne amb una ofrena dels Cans Goig en honor a Sant Macari, a la parròquia de Sant Jaume.
A la missa amb els gotjos. I ja per acabar, una proposta per la tarda del diumenge.
Correcte. Acabem amb un acte familiar amb el càrrec del marc il·lusionista Raül Bach, i bueno, finalitzem la Festa Major d'hivern de Moja amb aquest acte a les 6 de la tarda, també al local 9.
Al local 9. Hem de dir que aquesta proposta que tenca la programació de la Festa Major d'hivern de Moja en honor a Sant Macari està vinculada a la Marató de TV3, però no serà l'única activitat, inclòs el programa també, que té aquest vincle solidari.
Correcte. Hi ha actes durant tota la Festa Major doncs, que tindran un petit cost, però que estaran vinculades a la Marató de TV3, ja que sabem que la Marató de TV3 no es tanca just el dia que es fa l'emissió per TV3, sinó que durant tot l'any sempre es fan actes vinculats, i en aquest cas, dins de la Festa Major d'hivern de Moja, doncs hi ha diversos actes.
Hi ha unes exposicions en concret a la Torre de Moja, una molt bona oportunitat durant tot el cap de setmana per veure aquestes exposicions que permeten recollir fons, però també per veure el propi equipament restaurat, el monument de la Torre de Moja. És una molt bona excusa per si algun veí o veïna o veïns d'altres municipis no coneixen la Torre de Moja, es puguin acostar a aquesta torre medieval.
Doncs totalment. Està estarà obert el dissabte i el diumenge, vale? De 11 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8, i podrem veure l'exposició de manualitats artesanes elaborades pel Jordi Álvarez i la Maria Àngela. I bueno, invitem a tots els veïns que no hagin vist l'exposició o que no hagin vist la torre, doncs anar a visitar-ho.
Hi ha aquesta possibilitat, tant dissabte com diumenge, en horari de matí i tarda, ho poden aprofitar.
Sí.
Hi ha unes vistes espectaculars a la coberta.
Totalment d'acord.
La comissió de festes organitza festes en aquesta d'hivern, i jo no sé si ja esteu pensant en altres festes, que de fet tenim molt, encara que no ho sembli, a tocar de calendari el Carnaval, no?
Totalment, sí. El Carnaval és... la comissió de festes col·labora amb el grup de Carnaval d'aquí Moja, i bueno, doncs organitzarem com cada any una col·laboració i ja us informarem de tots els actes o totes les col·laboracions que farem amb el Carnaval.
Habitualment es fa coincidir una festa infantil, no sé si ha canviat aquest any, amb el dia de la pròpia rua.
Bueno, confirmarem una mica més endavant, però sí, normalment, com cada any, col·laborem, i si es pot fer l'acte infantil, el farem, sense cap dubte.
Entenem, i evidentment això és una bona expressió, el que comentàvem ara d'aquesta relació amb Olèrdola per la Marató, que hi ha molt bona relació i fluida entre les entitats d'Olèrdola, com no podia ser d'una altra manera, menys en principi ha de ser així, no?
Sí,
la Comissió de Festes també estableix una bona relació, per exemple, amb l'Ateneu Mogent, que és una altra entitat del poble que fa molta activitat també adreçada a tots els públics i d'àmbit cultural.
Totalment. Bueno, crec que és una gran... germanor, poder intercanviar doncs opinions i actes entre totes les entitats per cobrir doncs totes les necessitats dels veïns de Moja, tant sigui gent gran o gent una mica més jove o inclús els nens.
Que la gent surti d'entrada acostuma a costar, no ser fàcil, no?, en un poble com Moja, i en hivern encara més.
Doncs sí, la veritat que a l'hivern, bueno, a tots ens costa, és igual que siguis més gran o més jove, però crec que a tots ens costa quan fa una miqueta més de fred. Però bueno, animem des de la comissió de festes de que la gent surti, que totes les activitats es fan al local nou, que té calefacció, que la temperatura és bona, i res, que s'animin a passar una bona estona.
Molt bones estones, en plural, perquè són moltes les propostes adreçades a tots els públics. El públic infantil també el cuideu, sempre hi ha alguna activitat o més d'una que inclouen les vostres propostes.
Doncs sí, la veritat és que els nens és un foco principal per la comissió. Fa unes setmanes vam organitzar un acte de robòtica.
Sí.
I la veritat que va sortir molt bé, ho vam fer amb els robòtics, que són de Vilafranca, que són especialistes en robòtica infantil, i la veritat és que va ser molt, molt divertit, perquè van col·laborar els pares i vam fer una bona estona, i seguidament es va organitzar doncs un acte infantil amb un pallasso.
Doncs aquestes coses, aquest tret infantil de les propostes també incloses en la Festa Major d'Hivern de Moja, que es viurà aquest cap de setmana en bona part dins del local nou de Moja. Mireia Buscal, membre de la Comissió de Festes de Moja, moltes gràcies per atendre'ns i molt bona Festa Major d'Hivern.
Moltes gràcies, igualment.
I acabarem aquesta agenda al detall a la capital del Cava, apropant-vos l'Aula de Salut, un cicle que organitzen l'Ajuntament de Sant Sadurní i l'Institut Català de la Salut, i que ens presenta l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Com bé dius, presentem ja l'Aula de Salut, i per això hem convidat a la Mercè Aranda, treballadora social de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Mercè, molt bon dia i molt bon any. Com
Hola,
estem?
Hola, bon dia. Gràcies, molt bé. I vosaltres?
Molt bé, aquí preparat ja per parlar d'aquesta aula de salut que apujava el taló ahir i que durant les properes setmanes, mesos, tindrem aquí a Sant Sadurní i en podrem gaudir.
Correcte. I aquesta setmana començarem tota una sèrie de càpsules que són sessions monogràfics que estan obertes a tota la població.
Sessions important, que no s'ha de per què participar en totes, es poden fer de manera individual. Van arrencar ahir i fins al proper 18 de juny tindrem diferents sessions amb una miqueta de tot, no només, ara ho deies, no?, per tenir cura de la persona dependent, no?, sinó per cuidar-nos a nosaltres com a cuidadors.
Correcte. La idea és fer petits monogràfics donant tota una sèrie d'informacions i assessoraments, tant en aspectes sanitaris com en aspectes socials, legals, tot allò que afecti a la vida quotidiana de les persones que cuiden d'una persona que es troba en una situació de dependència.
Mercè, què important és cuidar-nos? Això ho hem repetit, jo crec que fins a la sacietat, i ho repetim dia a dia i no ens cansarem de fer-ho. Què important és cuidar-nos per poder cuidar?
És que si no ens cuidem no podrem cuidar, i això és el primer aspecte en què topa qualsevol persona que es troba en un inici de cura d'una altra, no? Primer que tot, acceptar que l'altre es troba en aquesta situació de deteriorament i que implica que hi ha d'haver-hi una altra persona que assumeixi tasques que l'altre ja no pot fer, no? I per això són importants iniciar aquesta aula de salut amb aquestes 10 sessions que porta a càrrec una psicòloga, perquè es treballen tots aquests aspectes emocionals, no? De com acceptar les pèrdues de l'altre i les nostres pròpies, perquè passem d'una situació en què potser acompanyem el nostre company de viatge o els nostres pares a ser aquella persona que és el qui ha de dirigir el vaixell, no? Perquè si no, l'altre no pot fer. I la psicòloga treballa tots aquests aspectes, i després fem tota aquesta sèrie de càpsules que són independents les unes a les altres, però no deixen de plantejar aspectes tan o més importants que els aspectes emocionals, no? Com és la nutrició, els canvis posturals, aspectes legals, ajudes tècniques. Donem una visió molt àmplia de tot el que és la cura de l'altre i la cura d'un mateix.
Al final, tots nosaltres no som ni molt menys ni molt més especialistes, no?, en aquests àmbits. Per tant, tenir el suport i l'acompanyament de gent que realment en sap, es dedica a això, i que ens ajudi a fer més fàcil aquest camí, que normalment ja de per si és complicat.
Això que dius és correcte, perquè aquí hi ha el coneixement del professional, no?, que ens dona aquest coneixement formal, però hem introduït molt el coneixement informal, no?, la informació o el coneixement que ens donen els mateixos cuidadors, que de vegades tenen recursos molt creatius que els obliga al seu dia a dia, no?, de dir: ostres, em trobo davant d'aquesta dificultat, no sé com fer aquesta mobilització, però ells de forma creativa ho fan, no?, perquè encara no han tingut l'assessorament del professional, o allò que els hi ha dit no acaba d'encaixar perquè no tenen aquella ajuda tècnica que els hi pot facilitar. Llavors, Aula de Salut és la combinació aquesta, no?, del coneixement formal, del coneixement informal, però tant de professionals com de les mateixes persones que assisteixen a les sessions.
Mercè, és un cicle que fa anys que tireu endavant conjuntament amb l'Institut Català de la Salut, i que en tots aquests anys ha anat evolucionant, com ara comentaves, fruit, no?, d'aquestes converses amb les pròpies persones que formen part d'aquestes sessions. Una miqueta, si anem als inicis, com neix aquest projecte?
Neix de l'escolta de les professionals de salut i de serveis socials. Les dues ja treballàvem des de forma conjunta, aquí a Sant Sadurní treballem molt de forma conjunta amb les companyes de salut, i vam coincidir amb la mateixa demanda, que no era implícita, era una demanda molt explícita, allò que la gent et deia, no? És que no sé com fer-ho, no sé, em trobo en aquesta situació, i al compartir-ho vam dir: ostres, seria xulo crear aquestes càpsules per poder oferir a la població els mateixos professionals que treballem al nostre territori. I va començar així com un joc, i la cosa s'ha anat engrandint. És més, ja hem fet taca d'oli, i aquest mateix projecte es fa en d'altres territoris del Penedès i del Garraf.
Com dèiem, un projecte que començava ahir, el cicle aquest del 2024, amb una sessió mèdica, acabarà el 18 de juny amb una sessió final. Pel mig, tindrem absolutament de tot, totes les persones que ens estiguin escoltant i els interessi realment que entrin a www.sansadurni.cat, que ja trobaran una graella amb totes les cites els dimarts de 11:15 del matí a 12 del migdia. Al CAP són aquestes diferents cites amb propostes molt variades, abans ho comentaves, no? No només mèdic o emocional, sinó sessions molt més pràctiques amb tècniques de relaxació, amb un tema del qual vam parlar l'any passat, el dret a morir dignament.
Correcte.
Són al final un tot de temes que, si la gent que ens estigui escoltant són cuidadors, segurament en molts d'aquests
els hi podria interessar, independentment de la fase en què es trobin de la cura, no? De vegades ens diuen, ostres, és que a mi encara no em toca viure això. Bueno, no et toca, però està bé fer una prevenció i començar a preparar coses que poden ser imminents o no, però si més no tenir la informació, després ja veurem què fan amb ella, no?
A la gent que li interessi, com ho ha de fer? Pot venir directament? S'ha de posar en contacte amb vosaltres?
Poden venir directament al CAP, el dia, la sessió que els interessa. Si volen, i a nivell informatiu d'organització nostra, també poden trucar al telèfon de serveis socials, que és el 93 89 30 29, i dir que vindran aquell dia aquella sessió. I si el dia que vinguessin, doncs jo ja prendria nota del seu telèfon, perquè després tenim un grup de WhatsApp que també els hi compartim informació sota amb el seu consentiment. I és una manera també de transmetre informació, no?
Sí, parlem una miqueta de les trobades, una mica quin és el feedback que us dona la gent?
La gent està molt agraïda sempre perquè els hi dones l'espai, no? I l'espai per ser acompanyats i per ser escoltats. I és gràcies a ells que el projecte ha crescut. Les sessions es fan en funció de les seves demandes. En cada any, quan finalitzem totes les sessions, fem una sessió de valoració amb ells i en funció del que ens expliquen afegim o traiem contingut. Però és el fet de sentir-se acompanyats, de que algú posa la mirada en el cuidador, és un factor que ells agraeixen molt.
Suposo també el fet de trobar un espai on poden compartir. Correcte. I on veuen que realment no estan sols.
Correcte.
Que hi ha molta més gent en la seva mateixa situació, no?
Sí, i és això que també deia al principi, no? El fet de trobar-se tots en un mateix espai és enriquidor per tots, perquè comparteixen també moltes situacions que fa que no se sentin sols i fa també que potser algú que encara no li ha arribat a aquell punt estigui atent per quan arribi, no? De dir, mira, doncs la meva companya va explicar això, doncs estic alerta per si arriba el moment, saber com actuar. I ja et dic, hi ha molts recursos informals que comparteixen elles i ells, perquè també tenim homes cuidadors, i que els hi va molt bé.
Repetim, a tothom que li interessi aquesta aula de salut, aquesta formació per a cuidadors de persones dependents, que consulti www.sansadurni.cat, miri aquesta graella amb les cites que ens han preparat fins al mes de juny. Mercè, un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa presentant aquesta aula de salut i convidant els nostres oients a que, si els és d'interès, d'utilitat, s'assumin a aquest projecte. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Vull que m'ensenyis a ballar, que no en sé com va dir Bad Bunny. I que no em faci mal tampoc si pot ser com va dir l'Albani.
Són els Figaflaues que estrenen avui Quatre Quissos, aquesta peça afrobeat que serveix de tastet del seu esperat primer àlbum, que surt el 26 de gener. Com va dir el Dani, cada etapa tu s'ho semblem uns inapes, però no hi ha qui pari, que ja fa rato que tots embuquem, com le va i el Wally. Tem com la dama i el vagabund, tímidament ho desig profund, que ens acotem i sentim el bum bum, a cal latín i se'n nota el perfum. I em diu que li encanta anar al meu llavi, i ja li dic d'emborinsa perquè el previst. I cauen quatre quissos i no són suficient. Quatre quissos, ens estem coneixent. Quatre quissos, com dos quissos content. Quatre quissos, mitjançant el fateig. Quatre quissos i no són suficient. Quatre quissos, ens estem coneixent. Quatre quissos, com dos quissos content. Quatre quissos, quatre quissos. Primer quiss, segon quiss, tercer quiss. Arriba el quart i en dirigim al seu pis, i a la portaria el penalti està aquí, i una despedida que els dos han deixat trist. Superdat de descaro, igual a que passi el taxi el paro, pel camí em susurra per l'enguarro, i jo flipo tan gambola el terro. Per l'autopista, derrapant com el Vin Diesel, tornant com Hansel i Gretel, perdo per les teves esses, com un turista. Una o no tot los meses, com a vella por fer més mel, i se li empanyen los lentes. I cauen quatre quissos i no són suficient. Quatre quissos, ens estem coneixent. Quatre quissos, com dos quissos content. Quatre quissos, mitjançant el fartet. Quatre quissos i no són suficient. Quatre quissos, ens estem coneixent. Aquests quatre quissos dels Figaflaues que ens serveixen de tastet d'aquest nou àlbum, d'aquest primer esperadíssim àlbum dels Figaflaues que surt ja la setmana vinent. El 26 de gener ens serveixen per dir adéu, per acomiadar-nos, per posar el punt i final a aquestes 3 hores de ràdio que hem encetat a les 9, tot parlant de dansa i de l'alimentació d'un ballarí. Els tastets d'història, hem retrocedit 200 anys enrere per parlar d'una sequera com la d'ara. Hem presentat les festes de Sant Raimon 2024. Hem fet tertúlia amb la nostra gent gran, tot parlant de rebaixes. Amb els amics de Vinzeum hem presentat el guanyador de la beca Emili Giral i el curs de fotografia Jo sóc l'Altrex, que impartirà la Roser Blanc. I hem acabat amb la gent del detall, amb un parell de propostes. Festa Major d'hivern a Moja i l'Aula de Salut a Sant Sadurní. Gràcies per ser-hi i fins demà.